está Márquez, está cerca ya, puede empezar a celebrar Mar, línea de meta, ahí está Marc Márquez, campeón del mundo, campeón del mundo.
La notícia que més feliços ens ha fet aquest cap de setmana és, sens dubte, tornar a veure somriure Marc Márquez amb el títol de campió del món de MotoGP a les mans. Riure i plorar després del que ha hagut de passar els últims anys, i també ha sigut una gran notícia veure com avui rubricava la seva signatura fins al 2029 a l'hora de renovar el seu contracte, Marc Bernal, amb el Barça, després de 383 dies de baixa del genoll, havent reparegut ja aquest inici de temporada. Són casos que tenen en comú un concepte que segurament hem sentit moltes vegades, però que ens costa definir i enfocar, que és la resiliència. Per això vull saludar una persona que crec que ens pot ajudar molt a aprofundir en aquest concepte. És el cap de psicologia del Servei d'Emergències de Catalunya, és professor en diverses universitats, dirigeix fins i tot un postgrau, i amb la matèria poques persones hi ha al nostre país com ell. És l'Andrés Cuartero. Andrés, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com ens expliques què és això de la resiliència?
Bé, jo crec que per entendre aquest concepte, que se'n parla molt últimament, jo crec que cal, sobretot, posar el focus no tant en la fortalesa, sinó en la flexibilitat emocional i en la capacitat d'adaptar-se, que al final serà la que porti aquesta fortalesa i aquest tirar endavant. Però, sobretot, si tinguéssim que definir-ho amb una paraula, és aquesta, no és l'armadura de la persona, no? Sinó que és la pell, és la forma d'adaptar-se quan hi ha una dificultat, quan hi ha un entrebanc, el com la persona respon davant d'allò, quina és la seva actitud, què fa per superar aquell entrebanc o aquella patacada que està tenint. I per això la característica fonamental és aquesta flexibilitat emocional, el poder anar endavant, enrere, pujar i baixar, però sobretot continuar en una direcció o quan es té un objectiu. Aquesta flexibilitat emocional serà la que faciliti una mica aquesta adaptació, i possiblement aquí és quan entenem aquesta idea de fortalesa mental, de resiliència.
A mi una de les coses que més m'ha sorprès llegint aquest any molt sobre Marc Márquez és que en aquests 5 anys que ha estat sense guanyar el Mundial, pràcticament 3 destinats a recuperar el braç, 4 operacions en 2 anys, mai ha anat a buscar l'ajuda d'un professional de la salut mental, sent una situació angoixant, difícil per un professional que ha vist perillar la seva carrera. Quines eines innates o que li hagi pogut aportar al seu entorn ha hagut de fer servir Marc Márquez per portar una situació com aquesta?
Bé, cada persona té una trajectòria personal i un entrenament. El fet de ser resilient, nosaltres diem que no és una condició innata, tot i que es pugui tenir una disposició, sinó que parlem d'habilitats o d'aprenentatges que la persona pot anar fent, i aquests aprenentatges a vegades venen de la pròpia vida. Quan estàs, com en el cas que esteu parlant, en el cas de la competició, la persona té que fer front al llarg de molts anys a moltes situacions on no sempre s'està al damunt de tot, sinó que hi ha moments millors, pitjors, de salut, personals, emocionals, i hi ha persones que poden adquirir aquesta capacitat d'adaptació, de flexibilitat, sense necessitat d'ajuda professional. O sigui, a vegades nosaltres parlem també que no és només aquesta capacitat, diguem-ne, del mite de l'heroi solitari, sinó que també les persones resilients són aquelles que estan ben acompanyades, que tenen una bona xarxa, diguem-ne, emocional, de gent al seu costat, que fa que l'acompanyin en tot aquest procés, no? És a dir, que hi ha molts factors, no aquest que s'entén com una persona forta psicològicament, sinó que parlem d'aquesta flexibilitat, d'aquesta capacitat d'adaptar-se a nivell emocional, tenir una bona xarxa, no estar sol, sinó que anar acompanyat i tenir allò, són diguem-ne que són murs de contenció, no? Els vincles, tot allò que la persona pugui tenir al seu voltant poden ser més que suficients perquè la persona se n'en surti. Perquè, si no, l'altre, a vegades, quan parlem de buscar ajuda professional, tampoc és una qüestió de feblesa. No tothom té els mateixos recursos. I no estem parlant de que una persona que ho estigui passant malament pot fer aquest camí perfectament sol si disposa d'aquestes habilitats, d'aquesta flexibilitat, si té una bona xarxa, un bon acompanyament, ho pot fer perfectament sol i sortint-se, i n'hi hauran persones que potser doncs, no tenen tants recursos o no estan tan acompanyats i l'ajuda i acompanyament professionals els hi poden ajudar.
Queda clar que no és una cosa de ser més fort o més dèbil, és una cosa de recursos i d'acompanyament. Quan algú ve a buscar ajuda, què és el... per on es comença a ajudar una persona que necessita superar una situació d'aquest tipus?
Doncs primer de tot comencem perquè la persona tingui confiança en si mateix, que pugui confiar una mica. Què vull dir amb això? Moltes vegades les persones es veuen sobrepassades, tenen una percepció de si mateixes de vulnerabilitat, de molta feblesa, i se n'obliden que al llarg dels anys han anat fent front a moltes dificultats i que tenen recursos. El que passa és que en un moment determinat, perquè en funció de les experiències, la persona està tan atrapada emocionalment que no és capaç de veure aquests recursos o aquest camí o per on tirar. Aquesta flexibilitat emocional i aquesta adaptació que estem parlant abans. Llavors sempre comencem per fer una exploració que pugui donar confiança. Aquella persona que pot venir a demanar ajuda o acompanyament a nivell psicològic emocional és en un moment concret de la seva vida. Però això no es pot entendre que al llarg de tots els seus anys d'experiència la persona ha estat capaç de fer front a moltes dificultats, a molts problemes, se n'ha sortit, ha tingut recolzament, xarxa, ha tingut també recursos personals. El que passa que en aquest moment, possiblement perquè està atrapat per una situació potser de bloqueig o de no veure sortida, tampoc pensa en claretat i hi ha manca de confiança en si mateix. Comencem per aquí, per donar confiança a la persona, per intentar explorar a veure quins són els seus recursos i perquè es puguin començar a mobilitzar i a caminar. A vegades no és tant, el problema no és allò que ens passa i que ens trobem. La vida bueno, dona cops i a vegades es presenten doncs, coses que no estan sota el nostre control. Llavors, aquesta capacitat d'avançar i de fer confiança en un mateix depèn molt no del que està passant, sinó del que la persona fa amb allò que li està passant. Aquí està la veritable font de, diguem-ne, de recurs i de control. Tot allò que jo puc fer, que depèn de mi, i que puc buscar recolzament o recolzar-me'n, però que depèn de mi i que jo puc fer. I puc anar pas a pas. No tinc per què anar amb una velocitat o amb una immediatesa. D'aquí la flexibilitat, la constància de fer aquest camí o aquest procés de què puc fer jo davant d'aquest problema que tinc, davant d'aquesta dificultat, i què puc fer avui, en aquest moment. Demà, què podré fer demà? És un camí, és un procés.
Al final d'aquest procés, Marc Márquez, ahir després de creuar la meta, deia això.
Disfrutar del momento. Ya he llorado suficiente y yo creo que ya estoy deshidratado de todo. Pero lo más importante y la primera frase que me ha salido de dentro ha sido estoy en paz conmigo mismo. Hay mucha gente que me ha ayudado para salir de aquí. Solo es imposible. Luego, lógicamente, las decisiones las tienes que tomar tú con lo que sientes. Pero es que no quiero recordar lo que he pasado. Quiero disfrutar el momento de ahora, pero estoy en paz.
Diferents conceptes, Andrés, del que hem anat parlant, el gaudir ara un cop hi ha arribat, l'haver de prendre les decisions però sempre ben acompanyat, com dèiem, però també la sensació d'haver-se quedat en pau i de ja no voler-hi donar més voltes, és a dir, de tancar carpeta, això és habitual també?
Sí. Quan una persona passa una situació difícil, o sigui, hi ha un camí pel qual s'ha de transitar, on hi ha frustració, on hi ha dolor, on no tot surt com tu vols i continues batallant, i sobretot aquest estar en pau fa referència a tot allò que depenia de mi, ho he fet, no? Vull dir, estic reconciliat, ara he tingut un resultat exitós, però el que depenia de mi ho he fet, i a més no ho he fet sol, he tingut gent al costat que m'ha acompanyat. I a més he acceptat i he transitat per un procés dolorós, no he plorat i he plorat molt. O sigui, tota aquesta part d'identificar, de reconèixer, no?, que emocionalment tot això m'està afectant, però no, no, no m'està enfonsant, jo estic treballant, no? I ara tinc la recompensa i això em fa estar en pau. No havia sentit aquestes paraules, però bueno, penso que surten, no?, d'alguna de les coses que hem parlat sobre aquesta capacitat de resiliència, de flexibilitat emocional.
Això, aquesta, la del plorar, és la que em faltava per enumerar-te quan recollíem la declaració, perquè mostra el que ens deies al principi, no?, que no té res a veure amb ser fort o feble, sinó amb saber com flexibilitzar les emocions, que Márquez no s'ha guardat res durant el procés.
Correcte, o sigui, les emocions formen part de la vida, o sigui, no podem treure-les, no?, i hem de transitar per elles. Quan tenim aquests entrebancs, quan a nivell esportiu, ostres, doncs, tinc lesions, he d'aturar-me, no sé com passarà, pensar que això deixa inalterable en una persona és impensable, no? I el tema és reconèixer que això està, que s'ha de transitar, que s'ha de caminar, i amb aquesta ajuda, amb aquestes capacitats i recursos que té ell, més la gent que li acompanya, doncs al final te'n pot sortir. Aquest és el missatge d'esperança, en principi, per tothom que pugui estar en un moment en la seva vida de feblesa, de debilitat, de vulnerabilitat o de sensació de que no pot tirar endavant. Crec que és un missatge i un exemple esperançador, que a vegades no ho tenim present. Hem de contemplar aquesta idea d'esperança de que ens podem sortir, que podem arribar, que ho puc aconseguir. Aquest és un missatge molt, molt positiu i molt real amb l'experiència, per exemple, del Márquez, no?
Doncs amb aquest missatge i amb la interpretació que ens ajuda a fer-ne l'Andrés Cuartero, psicòleg i cap de psicologia del SEM de Catalunya, que ha tingut l'amabilitat de ser amb nosaltres aquesta tarda a la graderia del balcó. Andrés, moltes gràcies, una abraçada forta.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.